Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Gràcies per escoltar-nos en aquest divendres. Gràcies per ser aquí amb nosaltres una setmana més. És el moment de parlar dels animals, és el moment de les converses veterinàries que fem possible aquí, amb el Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. I cada setmana tenim amb nosaltres un veterinari diferent, cada setmana parlem de temes diferents, tots interessants, i sempre tenint en compte doncs, les preferències d'aquells oients que també ens escolten i que sovint ens envieu doncs, la vostra comunicació demanant-nos temes interessants en funció de les vostres mascotes o de les vostres circumstàncies. Converses veterinàries, ara i aquí. I tot això en aquest estiu, en aquest divendres de juliol, va passant el mes de juliol, estem arribant a poc a la fi del mes de juliol, bé, però encara queden dies, ens diran la gent que està de vacances, clar que sí, i nosaltres anem a començar i a presentar la nostra convidada, la vam tenir la setmana passada i repetim, avui tenim Laia Borràs del Centre Veterinari Raivet de Girona. Laia, com estàs? Bon dia.
Bon dia, amb ganes
d'agafar ja vacances. Ja, queda menys, eh? Tot arriba, tot arriba.
Tot arriba.
Pues mira, la veritat és que quan arriben les vacances, els que tenim el nostre gos, doncs tot també es fa pensant en el gos. I és important que sigui així, no, Laia? Tenint en compte doncs, la previsió de com seran aquests dies, sobretot especialment si hem de sortir des de tenir la documentació i la paperassa del gos, no? Potser que parlem d'aquests temes avui, no?
Vinga, va.
Què hem de tenir? Els papers del gos en regla. Això parla de tenir les vacunes al dia, per exemple, no?
Vale, el tema dels papers, tot depèn de si faràs vacances amb el teu gos o faràs vacances sense el teu gos, no?
Clar, clar.
Llavors, si fas vacances amb el teu gos i viatges fora d'Espanya, sí que has de tindre la cartilla i el passaport, vale? No és suficient amb la cartilla, s'ha de fer un passaport. Llavors, si tens intenció de viatjar amb el teu gos, uns dies abans, més aviat 15 dies abans o 3 setmanes abans, has d'anar al teu veterinari perquè faci una revisió i us posi el passaport al dia, vale? Això és molt important.
I també fixar-nos una mica amb els requeriments del lloc on anem de destinació. Ho dic, per exemple, sí, per la vacuna de la ràbia, no?
Sí, exacte. Hi ha països que és obligat, és a dir, un cop surts d'Espanya o Andorra, només cal anar a Andorra, la vacuna de la ràbia s'ha de posar. Uh-huh. És obligatori, vale? Aquí a Catalunya no és obligatori encara, però sí que la resta de països o altres zones, sí, hi ha algunes zones també d'Espanya que ho és, eh? Vull dir, cal veure si és obligatori o no, el teu veterinari pues, ja t'assessorarà, i llavors aplicar-la, vale?
Molt bé, Laia, si optem per no emportar-nos el gos i el deixem, bé sigui amb una persona de confiança o amb una residència, quins són els aspectes que hem de tenir més en compte, que hem de tenir present?
Vale, si ho deixem amb una persona de confiança, entenem que no és un lloc oficial, val? Llavors, simplement doncs, les seves necessitats, el seu menjar, el seu llitet i poca cosa més, no? La seva corretja. Si per contra el deixem amb una residència, doncs aquí ja depèn de cada residència. Per regla general, la residència et demana tindre la cartilla sanitària al dia, és a dir, estar cobert de les vacunes i portar un control parasitari intern i extern per evitar contagis, vale? Això és el mínim. Després, oferir, sempre demanen que els donguis la seva alimentació, vale? Perquè hi ha un estrès per l'animal estar fora de casa, en un lloc que no coneix o coneix de manera puntual, no? Doncs almenys l'alimentació i les seves coses que es mantinguin sent les mateixes.
Laia, si portem viatjant el gos amb nosaltres en el cotxe, què hem de tenir present a l'hora de pujar el nostre gos en el cotxe?
A veure, tot depèn del tamany, també,
clar,
vale?
Clar.
Però la regla diu que els gossos haurien d'anar a la part del darrere, vale? Amb una reixa que eviti que l'animal traspassi a la zona dels passatgers, vale?
Mhm.
Però a vegades ens passa que hi ha cotxes doncs, que no hi ha la possibilitat de ficar el gos al darrere perquè el maletero no, està tancat. Llavors, en aquests casos, doncs, en el cas que no puguem posar l'animal al darrere, es pot posar a la part del darrere del copilot o del pilot i subjectar-lo mitjançant un arnès específic per cotxe i, una, i un cinturó específic per lligar-lo on nosaltres posem els cinturons. Llavors és molt important que no estigui llarg, que l'animal no pugui molestar el pilot ni el copilot, vale? I sobretot doncs, que no es pugui desfer d'aquest mètode de subjecció. Per altra banda, si és un gos petit i està acostumat a viatjar, podem fer ús del que són les gàbies de transport. Vale? Hi ha animals que estan acostumats, els gossos d'esport, estan acostumats ja a viatjar en el que són les gàbies de transport. Vale? No s'hi suposa cap estrès. Posar un animal amb una gàbia un cop d'un viatge, un viatge llarg, amb calor i tal, no us ho recomano. Ha d'haver una habituació a tot.
Clar, perquè pot haver-hi, per exemple, gossos que se'ls doni, per exemple, per tenir vòmits, no?
Hi ha gossos que es mereixen, clar. Sí. Llavors, això és una, el que he explicat és un estàndard. Després cal individualitzar en cada animal. Per exemple, els meus gossos. Jo tinc dos gossos i van al maletero del darrere. Un és gran, té 25 quilos, i l'altre és un Jack Russell, doncs, que pesa 8 quilos. El Jack Russell, pobre, es mereixa. Llavors, doncs, en aquest cas, doncs, nosaltres evitem donar-li de menjar abans de viatjar.
Clar.
Si és un viatge més llarg, doncs, separem les dues zones del maletero perquè el gos gran no el trepitgi, no el mereixi més, acomodem la zona que estiguin còmodes i anem parant de manera doncs, cada una hora i mitja perquè l'animal doncs, pugui ser el seu pipi, pugui ser la seva caca, i inclús a vegades doncs, el mediquem amb medicaments no?, per evitar el mareig.
Clar, i una cosa molt important que acabes de comentar i és que s'ha de parar amb regularitat i donar l'opció d'hidratar el gos de que pugui fer les seves necessitats, no? I sobretot no deixar-los tancats en el cotxe si, i marxar del cotxe i deixant-lo al cotxe al sol, no?
Deixar-lo tancat en el cotxe, jo crec que hi ha la persona que deixa tancat un gos en el cotxe si ja no té cap consciència. Vull dir, a dia d'avui ja hem repetit i mil cops, és com deixar un nen tancat en un cotxe. És que, bueno, a mi no em cap en el meu sentit comú,
Clar.
Però tornem a repetir, els animals no poden quedar-se tancats en els cotxes perquè agafaran cops de calor i es moriran. Simple.
Clar. I això és un tema que, bé, que forma part del sentit comú de l'humanitat i que quasi, jo no sé si és delictiu o no, però si no ho és hauria de ser-ho, perquè, en fi, és increïble que puguin passar aquestes coses encara. Com, per exemple, un altre tema que acostuma a passar molt, encara ara, desgraciadament, Laia, que és el tema dels abandonaments dels animals, que creixen molt en aquesta època d'estiu, no?
Clar, jo crec que creixen molt perquè no hi ha una educació, És a dir, que moltes vegades... És com, o sigui, hem de marxar de vacances i no hem preparat les vacances tenint en compte que som responsables d'un animal. Llavors, és el que deia al principi de l'entrevista. Si tu tens intenció de viatjar i fer les teves vacances sense l'animal, has de poder facilitar-li un lloc on quedar-se. I si això no ho pots facilitar per els motius que siguin econòmics, el que sigui, llavors t'hauries de plantejar de si pots tindre o no un animal.
Clar. També és important el tema de la logística, no? Si anem a una destinació, evidentment, mirar si aquell hotel permet l'admissió de gossos, per exemple, no? Això és un consell que sembla bastant essencial, però que a vegades porta sorpreses.
Sí, els que ja són amants dels animals i ja fan vacances amb els animals, això ho tenen més per la mà que ningú. A més, a dia d'avui, amb els sistemes informàtics, és molt fàcil saber... Quins hotels són pets friendly? Normalment posa la paraula pet friendly, no? És a dir, amigable con los animales, no? Llavors, ja prepares una mica les vacances en funció de que aniràs amb l'animal, no? Llavors, viatjar amb els animals no és difícil, però sí que la logística, doncs com amb els nens, has de tindre en compte doncs, que, evidentment, no aniràs doncs, a un restaurant de luxe amb el gos si no l'accepten. I si aquest no pot anar i vols anar, de saber si el teu animal es pot quedar sol en un lloc que no coneix sense produir cap destrossa per l'ansietat que li pot provocar no estar amb els propietaris o estar en un lloc desconegut.
També cal preveure la medicació, si és un animal que pren la medicació, tenir en compte de portar la seva medicació, no? No deixar, no perquè siguin vacances, el gos té que deixar de prendre la seva medicació.
Home, això és obvi, Ningú que està medicant-se deixaria de... O sigui, les medicacions no tenen vacances. Les medicacions tenen unes pautes establertes i s'han de tractar. Que pot ser que te n'oblidis per lo que sigui, doncs llavors almenys tindrà o demanar-li al teu veterinari que et faci una recepta i te l'enviï via online. Llavors mai l'oblidaràs i amb això amb qualsevol veterinari doncs et pot facilitar al medicament.
Laia, el tema de la platja i el mar, com es porta amb els gossos?
Bueno, aviam, si vas a una platja que hi pots anar amb animals, doncs perfecte, no? Vull dir, no hi ha problema. Hem de tindre en compte doncs, que els gossos es poden cremar els coixinets, que els gossos poden tindre també cremades pel sol, sobretot a les puntes de les orelles, al nas, gossos de pèl curt o gossos de pèl doncs, molt, molt finet. Hi ha productes, hi ha cremes solars que ajuden a la cicatrització i ajuden, tenen protecció pels rajos ultravioletes, nosaltres aquí els centres en tenim, ¿vale? I es poden aplicar si tenim intenció, doncs, per exemple, de fer una jornada a la platja. Doncs sempre s'ha de tindre una sombrilla per ell, si tenim un xaleco refrigerant se li pot anar posant, ¿vale? Seria idealíssim. Tindre la facilitat de que l'animal es mulli a la platja, a l'aigua, ¿vale? Si és un animal que té pànic a l'aigua, doncs home, jo personalment no me l'enduria a la platja, perquè no hi ha gaire sistemes de refrigeració que no sigui l'aigua, a part de l'aigua que li puguis oferir.
Ens en vas parlar la setmana passada, però em sembla a mi un invent extraordinari, el tema del xaleco refrigerant. Jo crec que les persones que tenim gos i sembla que el que passa a l'estiu, doncs pot ser una bona idea per poder-los refrescar. Vosaltres, d'aquests xalecos en teniu en el centre de Raivet?
En tenim. A més, són molt fàcils. Van amb una cremallera, és com una jaqueteta, oi? Superfàcil d'aplicar, són transpirables, poden deixar l'animal posat. Van superbé.
Molt bé.
Els gossos d'esport els utilitzen.
Anem a recordar on esteu situats, a Raivet, Laia?
Doncs mira, nosaltres estem al carrer Joan Baptista La Salle, al centre de Girona, davant de, prop de la clínica Girona i davant del bar Àngel Guzmán.
Molt bé, doncs ara que tenim situada, doncs ja sabem on hem d'anar
ja
aquest xaleco refrigerant fantàstic. El tema de la platja i del mar, els gossos que entren i surten de l'aigua, se'ls hi pot deixar que entrin i surtin les vegades que vulguin, s'han de limitar els banys, cal treure la sal després del bany, no cal, com és això?
A veure, jo sempre dic el mateix, el que faci un nen pot ser un gos.
Clar.
Oi que si el nen estarà banyant-se un rato, però no estarà banyant-se de 12 a 3 de la tarda, que són les pitjors hores, no? Doncs els gossos el mateix, és que si no agafarà un cop de calor. Si volem anar a la platja, hem de programar anar a la platja amb l'animal, com programaríem amb un nen de 2 anys. No anirem a les 2 del migdia, el que farem serà anar a les primeres o les últimes hores i estar-se, no?, fins les hores puntes. Podem deixar que l'animal entri i surti a l'aigua, evidentment. Hi ha animals que la sal no els afecta. Jo sempre recomano quan arriba a casa doncs passar un ruixat de manguera perquè porta molta sorra. Què pot passar? Doncs que l'animal que beuen molta aigua del mar, després tenen diarrea. Si mengen sorra, tenen diarrea. Bueno, doncs no passa nada, ¿vale?
Es recupera.
Però s'ha de saber, es recupera, ¿vale? Si necessiten una miqueta d'ajuda mèdica, doncs els hi dona, però això s'ha de saber. Vale? Que a vegades els gossos, quan mengen molta sorra, jugant amb la pilota o nedant, vale? Hi ha gossos que mosseguen l'aigua i les oles, doncs després, doncs, com que és salat, doncs té una composició iònica doncs, que propicia a les diarrees per això.
Imagino que hi ha gossos potser de pèl més llarg, que aquests potser necessitaran un raspallat també més consonant amb l'activitat que tinguin, si van a la platja, si tenen sorra, també vigilar les zones com les orelles, no, potser?
Sí, bueno, això un cop arribis a casa, doncs, bueno, ja és part de la teva rutina, no? Vull dir, si el gos, doncs, té... Si és un gos que sols portar a la perruqueria, normalment ja no tenen rastres, no? Simplement tu fas el maneig de continu d'anar raspallant. Però quan arriben a casa, si fas una mangarada o es poses per la dutxa per treure la sal, la sorra, per assegurar-te pues, que no hi hagi pues, sorra a les orelles o en els ulls, a vegades també poden fer petites lesions a la còrnea, pues, amb granets de sorra, doncs després acabes raspallant, treus tot aquell pell brut, l'animal s'expulsa i l'animal. Feliç de la vida.
Hi ha animals que tenen, hi ha gossos que tenen molta llana, molt de pèl d'aquest, i clar, a l'estiu, és bona idea lo d'esquilar-los o com, o depèn de la raça?
O com... A veure, depèn de la raça, has d'entendre la teva raça, un husky no el pots esquilar.
Clar.
Un husky no el pots esquilar, però és que un husky no l'hauries de tindre en el clima que tenim nosaltres.
Clar, sí, sí.
I si el tens, has de, doncs has de saber quina raça té, quines necessitats i quines limitacions té en l'època de calor.
Uh-huh.
I ja està.
Molt bé, i sempre està molt atents, no? Per exemple, si veiem que el nostre gos surt a passejar i per el que sigui sembla que aixeca una pota, doncs això s'ha de mirar, no es pot deixar, no, Laia?
Si un animal quan passeja aixeca una pota, s'ha de mirar perquè alguna cosa li passa. Ja pot ser que tingui el coixinet tremat, que s'hagi punxat o que realment pues, tingui una lesió. Però bueno, normalment, doncs això, evitar les zones de... que escalfen, no? Les esferes, l'asfalt... Tot això pot produir cremades i pot produir aquesta cuixera que no veu res i de sobte el gos doncs no vol recolzar la pota.
Una de les coses més innovadores i que a mi personalment més m'atrau de Rivet és el tema de l'acupuntura, no? Jo crec que és dotar en els gossos d'una tècnica que els hi pot ser doncs, molt guaridora, no?
Sí, penseu, aviam, l'acupuntura és una tècnica, com bé has dit, nosaltres aquí no solament apliquem l'acupuntura, sinó el que treballem és amb la medicina tradicional xinesa. Què és això? Pues és com la medicina occidental. La medicina occidental té els seus diagnòstics i té els seus medicaments que són dels tractaments i la medicina tradicional xinesa té doncs, els seus diagnòstics, té els seus medicaments que són les fórmules herbals i després té les tècniques com són l'acupuntura, la moxa, el tuïna i l'alimentació, molt important. Llavors, aquí no només treballem els problemes ortopèdics i neurològics amb l'acupuntura, sinó que altres desordres, com per exemple problemes renals, problemes hepàtics, ansietat i tot això, poden veure's molt, molt, molt afavorits els seus resultats quan ajuntem, quan integrem les dues medicines.
A l'estiu ens passa a vegades a les persones que guanyem algun que altre quilo. Això hauríem d'intentar que no es passés a les persones, però tampoc en els nostres gossos, no? Que a vegades a l'estiu també ens serveix d'excusa per tenir desordres de tipus alimentari, no? Hem de vigilar aquest tema, no?
Sí, bueno, els gossos, si els alimentes amb pinso, normalment perden pes, perquè no és apetit fer comer això,
clar.
Vale? Llavors no tenen aquest problema. Directament van allà i diuen, és que no m'entra. Normal. Però si els fas una mica de carn, una miqueta de verdura, una mica de fruita i un ou, bueno, allò s'ho menja, perquè és molt més fresc. Llavors, sí que és veritat que els animals que estan en dietes casolanes, que s'ho mengen sense problema, els diem que si la seva activitat es redueix, que es redueixin un tant per cent l'alimentació que donen. Però la gent ja que està fent casolanes, això ja ho veus, no? Quan s'aprima el gos ja augmentem una miqueta, i quan s'engreixa, doncs baixem una miqueta i ja està.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals. You ready?
Bé, com dèiem al començament, falta molt poc per les vacances i nosaltres deixarem que la Laia doncs, també les pugui fer el millor possible. Laia, ha estat un plaer tenir-te aquí des de Rivet. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, novament.
Molta sort i serà ja després del mes d'agost. Fins una altra, a reveure, Laia.
Salut.
Així posem el punt i final. Fins la propera setmana. Adéu-siau. Baby, baby.